Ràdio Vilafant, les veus del matí.
I volarem ara cap a Eivissa i us preguntareu per què. Doncs perquè volem parlar amb la prestigiosa dietista integrativa, divulgadora i autora eivissenca del llibre Per fer brou, per ser lliure. Fer brou, per ser lliure, amb la Marina Ribas, que ens convida a mirar la cuina d'una altra manera i que també reflexiona sobre el territori, la memòria i el valor dels sabers quotidians, posant doncs la cuina al centre de la vida. Marina, molt bon dia.
Bon dia, com estàu?
Bé, molt bé. Amb molta il·lusió de poder parlar amb tu, a més amb aquest accent eivissenc, i amb moltes ganes de, com et deia ara fora micro, no?, poder tornar a fer una escapada cap a aquesta illa, que suposo que també t'ha inspirat, no?, amb tot el tema del teu llibre. No sé si és així.
Sí, totalment. Alguns capítols del llibre molt dedicats a aquesta qüestió del territori, i de fet la meva identitat està íntimament lligada en aquesta terra on he nascut i no puc entendre la vida i el món sense aquestes arrels, no?
M'imagino. El títol Fer brou per ser lliure és molt evocador. Què simbolitza per tu aquest brou?
Doncs mira, aquest títol del llibre és d'un dels capítols dels quals forma part, diríem, i bé, és una mica, va ser una idea de l'editora, no?, aprofitar aquest títol del capítol per fer-lo també títol del llibre, perquè ella deia, no?, diu, resumeix molt bé una mica quina és l'essència de tots els temes que vols parlar, i al final aquest títol és una mica la declaració d'intencions que hi ha darrere del llibre i que té molt a veure amb aquesta idea de poder recuperar una mica la sobirania alimentària amb actes tan simples, no?, i quotidians com és posar coses dins una olla amb aigua i fer-la bullir, que és una cosa com molt simple, no?, però que a la vegada parla molt de qui som, d'on venim i també cap a on volem anar.
Que és una cosa que amb el pas del temps hem anat oblidant, no?, una miqueta, i és una mica també la manera de poder recuperar aquestes arrels.
Exacte, també és una qüestió que se tracta bastant en el llibre, no?, i té a veure una mica amb aquesta generació perduda que som, una mica de, no?, jo sóc filla de baby boomers, diríem, sóc d'aquesta generació millennial, i sí que és veritat que hi ha hagut com un salt generacional en el que s'han perdut molts de sabers relacionats amb el coneixement culinari, no? Al final se mos ha venut aquesta idea de llibertat a través del menjar preparat, dels precuinats i totes aquestes coses. Per això ve d'aquí una mica aquesta idea, no?, de fer brou una altra vegada i de recuperar una mica tots aquests sabers més ancestrals i portar-los de nou a les nostres cuines per, com comentava, no?, triar una mica en quin món volem viure, perquè al final amb aquestes decisions alimentàries que fem en el dia a dia triam també a quin model de societat, en quin model econòmic, en quin model a nivell ecologista també volem viure, etcètera, etcètera.
Mm-hmm. Parles de la cuina també com un acte d'amor i de resistència. En quin moment vas començar a mirar-la així?
Mira, jo m'he dedicat, diríem, tota la vida he estat molt lligada en el món de la cuina i de la gastronomia, sobretot des de la vessant més divulgativa, però és veritat que la meva perspectiva va canviar moltíssim, sobretot quan vaig començar a treballar com a dietista clínica. Llavors allí vaig comprendre una mica que la dimensió de la cuina i de la gastronomia, no?, en termes generals, estava molt lligada a qüestions no només biològiques i fisiològiques, no?, perquè al final la nutrició i la dietètica és una ciència, sinó que també està molt lligada a altres aspectes més relacionats amb tota la part psicosocial, no? Llavors aquí te n'adones que les persones, més o menys a nivell de coneixements nutricionals, van bastant bé, van bastant encaminades, vull dir, tu parles amb la gent i en general tothom sap més o menys què significa, no?, menjar bé, però després la realitat és molt diferent, no? Llavors ens trobem amb dificultats econòmiques, amb dificultats socials. Jo venc, per exemple, d'una illa on el tema de l'habitatge és un problema molt greu, no?, accedir a l'habitatge, poder pagar un habitatge digne, tenir un sou digne. Llavors tots aquests factors repercuteixen directament sobre la qualitat de la dieta de les persones. I aquí va ser una mica quan jo vaig començar a agafar perspectiva i a dir, ostres, tots en sabem més o menys quina és la teoria, però a l'hora de portar-la a la pràctica ens adonem de que els canvis han de partir més de qüestions polítiques, no?, fer canvis a nivell estructural perquè tothom tingui accés a aliments de qualitat, a tenir temps per cuinar, a recuperar aquestes tradicions i sabers, a que la cuina tradicional entri dins les cases de nou, etcètera, etcètera.
Clar, tot això no és gens fàcil, no? I per això una miqueta l'objectiu del teu llibre és el que ens estàs compartint també. I un llibre que volia comentar-te també això, que combina l'assaig amb una crònica personal. Ha sigut fàcil trobar aquest equilibri entre la reflexió i la vivència quotidiana?
Ha estat una de les coses, jo crec, més complicades, perquè de vegades tenia sensació de que estava explicant més la meva vida que les coses de les quals volia parlar. Però, clar, al cap i a la fi, les coses que ja em preocupen, vull dir, són bastant universals, no? Crec jo, al final, com comenten els pròlegs del llibre, en totes les coses que ens passen hi ha cert regust d'universalitat. A tots ens preocupen les mateixes coses, ens passen les mateixes coses, i vaig pensar que tal vegada... és més fàcil arribar al lector quan tu també et poses en el seu lloc, no? Quan és molt fàcil, de vegades, des de la postura de la divulgació, col·locar-se damunt, no? D'un pedestal i fer una divulgació molt deslligada de la realitat, no? Llavors jo crec que amb aquesta part més de vivència personal, més de crònica autobiogràfica, també puc arribar una mica més a les persones, perquè al cap i a la fi les coses que jo me passen, vull dir, m'ho passen a tota la humanitat, no? I això també treu un pes de sobre, diríem.
Clar. La memòria culinària també té un pes important en el teu llibre. Quins records o figures han marcat més la teva cuina?
Sense cap mena de dubte, la meva abuela, no? La meva àvia, de qui parlo molt en el llibre, i aquí dedico un capítol també, que es diu Cuinant contra la desmemòria, i que té molt a veure tant amb la cuina d'abans com també amb la terra d'abans, no? Amb aquest territori que ha canviat tant en aquests últims anys. Tant Valtros com jo mateixa vivim a una zona que està força turistificada. Això ha produït que en els darrers 50-60 anys s'hagin esdevingut molts de canvis de manera molt ràpida a tots els nivells, tant econòmic com social, sobretot. I aquesta memòria, no? aquesta tradició, jo volia que quedés reflectida, perquè la sensació que tenim moltes persones en aquesta illa és que ens trobem una mica en una mena de llims, no? Que està entre un passat una mica romantitzat o que ja ha desaparegut pràcticament per complet, i un futur que és una mica difícil d'imaginar, perquè ens trobam en un moment, històricament parlant, en el que, com comentava, no? És difícil accedir a l'habitatge, la destrucció dels territoris molt evident amb tot el tema del turisme, la manca de recursos... Llavors, sí, tota aquesta part de memòria hi té un pas molt important, intentant evitar, com comentava, aquesta part de romantització, perquè no tot temps passat va ser millor, no? Però sí que és veritat que crec que mirar una mica enrere almenys ens ajuda a recol·locar-nos i a buscar una mica quines són les nostres arrels, perquè al final això també ens fa sentir-nos que pertanyem a un lloc i això també ens dona ales per intentar millorar tant els territoris que vivim com la nostra vida i la dels altres.
Uh-huh. També reivindiques el paper de les dones en la transmissió del saber culinari. Per què creus que està tan invisibilitzat?
Doncs mira, sí que és veritat que tradicionalment el rol de la dona, les famílies sobretot, ha estat el de les cures, no? Llavors, aquí s'ha produït un canvi generacional molt gran. En els moments en què la dona s'incorpora en el món laboral, tota aquesta part de tradicions i de cures, sobretot tot el que té a veure amb la cuina, amb que la casa sigui neta, amb que tothom tingui roba per portar a treballar, no? Tot allò, amb cuidar i criar fills, doncs això, amb s'incorporació de la dona al món laboral, ha passat una cosa una mica estranya, que és que, per una banda, la igualtat no ha acabat d'arribar, és a dir, les dones segueixen sent les que carreguen més tota aquesta part de cures, de criança i de més, però per altra banda, clar, per intentar pal·liar una mica la sortida de la dona de les cases cap al món laboral, la indústria alimentària, per exemple, se n'ha aprofitat moltíssim, i una manera de facilitar la vida, no, a les dones. Dic a les dones perquè abans, vull dir, totes les propagandes, aquestes d'aliments preparats i purés de patata i totes aquestes coses que ja venien fetes, anaven dirigides a la nova mestressa de casa, que ja no era mestressa de casa, no?
Clar.
Era la dona moderna que sortia a treballar. Llavors, clar, què ha passat aquí? Doncs que hi ha una mena d'igualtat que no és real, que no acaba d'arribar, i per altra banda hi ha una indústria alimentària aprofitant-se molt d'aquesta situació, no? Llavors, el paper de les dones és innegable en tot aquest saber, sobretot gastronòmic, però relacionat amb les cures en general, i crec que aquí sí que és important posar de relleu que encara a dia d'avui aquesta igualtat no ha acabat d'arribar, la corresponsabilitat encara segueix sent una mica una utopia, i que aquí o ens arremangam tots o acabarem perdent moltíssim del nostre patrimoni a tots els nivells. Jo em dedico més al tema gastronòmic, però parlo a tots els nivells, si no començam a prendre cartes, no?, a l'assumpte i a dir això és una cosa que ens correspon a tots i a posar-nos les piles.
Doncs sí, perquè tenim molta feina per davant, de la manera que ho estàs plantejant, sí. I és tot, totalment una realitat aquesta, la que estem vivint. Mm. També has creat una comunitat molt, molt activa, Marina. Com influeix aquest diàleg que tens amb els lectors i la teva escriptura?
Home, jo sí, la veritat és que si no fos perquè hi ha hagut aquesta interacció i he pogut connectar amb les persones a través de les xarxes socials o sobretot a través de Substack, que és aquesta plataforma on jo vaig començar a escriure, aquest llibre no seria una realitat, no? De fet, va ser a través d'aquestes plataformes on l'editorial va poder contactar amb jo, no? I és realment la manera que jo tinc de tant de connectar amb les persones com també d'escoltar-les primer i després també de fer d'altaveu, perquè és el que te comentava, no? Al cap i a la fi, totes les coses que mos passen i mos preocupen són una qüestió universal. El que passa que avui en dia és altaveu de les xarxes socials també té els seus perills, no? Perquè al final avui en dia qualsevol és un guru i un divulgador i un tal. I aquí és una mica, jo crec que, on tenim molta feina a fer, no? En el sentit que no podem perdre de vista quina és la realitat de les persones, no ens podem deixar emportar per modes, ni per falses promeses, ni totes aquestes coses. Llavors jo crec que aquí el fet de poder connectar amb persones que tal vegada a nivell d'experiència s'assemblen molt a mi, és el que fa que jo pugui també escriure i connectar amb elles.
Que bé. També, si no tinc mal entès, formes part també de la comunitat Ets el que menges?
Havia col·laborat amb ells en alguna ocasió, però no formo part de la comunitat.
Molt bé. Quin paper creus que hauria de tenir la cuina en el món actual, marcat sobretot pel que dèiem, no? Per aquesta rapidesa, per aquesta desconnexió amb el territori? Hauríem de canviar moltes coses.
Clar, evidentment. Jo crec que un dels principals problemes en els quals ens trobem a l'hora de tornar a cuinar les cases i a posar-se a cuinar una mica en el centre té molt a veure amb aquestes qüestions de tipus econòmic i social, no? Al cap i a la fi, la gent treballa fora de casa, passa moltes hores fora de casa, ha de treure temps per anar a comprar, ha de treure temps per cuinar. Per altra banda, hi ha moltes coses avui en dia que les cases ja no es cuinen perquè precisament aquesta manca de temps ho dificulta moltíssim, no? Com anar a comprar peix fresc, vull dir, jo això veig que a nivell generacional és una cosa que fa poca gent jove ja, o cada vegada menys. Llavors, clar, en el moment que pensem que hem de tornar a col·locar la cuina en el centre, el que no podem plantejar-nos en aquest cas és fer-ho des d'aquest ideari, aquest imaginari, no?, en el que hi ha una dona cuinant a casa, perquè aquest és un discurs certament una mica perillós que últimament també circula molt per xarxes socials i que també he volgut abordar en el llibre i que té molt a veure amb aquests moviments conservadors i reaccionaris que pretenen que la dona compleixi aquest paper de nou, no? Llavors, aquí és on de fer un replantejament molt important, parlar del tema de la corresponsabilitat, com comentava, vull dir, aquí anem tots a la una, homes i dones, i és una responsabilitat de tots que se cuina a ses cases, torni a col·locar-se en el centre, però per altra banda, crec que amb les dificultats que tenim avui en dia, com comentava, a nivell social, a nivell econòmic, potser també estaria bé replantejar-nos si existeixen altres vies perquè se cuina pugui formar part de ses nostres vides d'una manera molt més quotidiana i jo crec que això passa per replantejar-nos un model tal vegada de societat molt més col·laboratiu. És a dir, teixir molta més xarxa de suport veïnal, buscar amics i companys amb qui cuinar, cuines comunitàries, no? I totes aquestes idees que de vegades semblen molt hippies, però que són una cosa tan senzilla com per quedar amb una veïna i intercanviar tàpers, no? Mm-hmm. Vull dir, potser hem de plantejar-nos, més que tornar darrere i pensar en les dones com a les responsables de la cuina a les cases, veure de quines maneres actualment podem fer-ho d'una manera corresponsable i que ens impliqui a nivell social per generar una mica de comunitat, xarxa de suport i ajuda mútua que fa molta falta.
Doncs sí, jo crec que persones com tu cada vegada estan com més obertes a fer aquest nou plantejament, no? I canviar una miqueta a aquesta direcció. Jo crec que mica en mica s'anirà aconseguint. A poc a poc, hi ha molta paciència també,
Sí, sí, això és una feina d'aquesta, és una mica
de formigueta,
gota a gota. Sí, però l'important és que hi ha una mena de germen, De la meva generació, jo veig que la gent té ganes de canvis, té ganes de de recuperar totes aquestes coses des d'un punt de vista diferent i estem en el camí de que hi hagi canvis, i tant que sí.
Un altre punt important del teu llibre són les il·lustracions de Galapón que aporten aquesta dimensió espacial. Com ha estat aquest treball conjunt?
Buah, ha estat preciós perquè la veritat és que jo ja m'agradava molt la feina que feia a Gala d'abans, té uns calendaris, unes agendes, unes coses precioses dedicades al producte local, m'apareix preciós i quan me varen dir que ella s'encarregaria de les il·lustracions, la veritat que em va fer moltíssima il·lusió. I a més, des del primer moment, no, quan jo li anava passant material, o sigui, editorial li anava passant material, ella captava claríssimament l'essència de cada capítol per fer aquesta il·lustració. I de fet, per exemple, hi ha un capítol, no, que hi surten unes olles, no, dibuixades, i jo li vaig dir exactament com havien de ser aquestes olles, perquè són les olles de veritat que són de la meva abuela, no?
Ah,
llavors, sí, o sigui, és tal qual sa olla, vull dir, sa cuina, una cuina que jo tenia en ment, també va saber-la dibuixar, o sigui, ha estat facilíssim, superbonic, i la veritat que el resultat final trob que li dona un aire en el llibre que és exactament com me l'hauria imaginat.
I no sé si t'imaginaves també el Sant Jordi, que has viscut aquest any, justament amb el teu nou llibre, Fer brou per ser lliure, que vas viure a Barcelona.
Doncs sí, això sí que va estar una cosa que... No, clar, no, jo ja havia publicat un altre llibre, però em va agafar en moment post-pandèmia, llavors, clar, no vaig poder gaudir d'aquesta experiència.
Clar.
Enguany sí, he de dir que ha estat preciós. Sí que és veritat que Barcelona, el dia de Sant Jordi, potser és el pitjor llibre, és el pitjor dia de l'any per anar a triar un llibre o passejar pels seus carrers, però la veritat que s'ambient, que s'hi respira, estan polit, veure la gent animada comprant llibres, participant d'aquesta festa de sa cultura, de sa terra, de sa llengua, jo ho trob fantàstic i la veritat que ha estat una experiència preciosa que tal vegada no es torni a repetir mai, per això la vaig gaudir tant com vaig poder.
Que bé. I quin era el feedback dels lectors que s'apropaven a tu?
Doncs clar, jo aquí jugo amb un avantatge, que és que com que sóc una escriptora petita, de fet la paraula escriptora em fa fins i tot por de dir-la, però la part aquesta tan polida és que la gent que venia ja em coneixia d'haver parlat alguna vegada amb jo, per exemple, a través de xarxes socials, no? Sobretot a través d'Instagram. Llavors, clar, era molt polit perquè la gent venia i em deia, jo sóc en tal, no? I em deien el seu nom d'Instagram. I això era superxulo perquè...
Més
clar,
proper,
jo ja,
no?
O sigui, ja... moltíssim, vull dir, ja sabia qui eren, com es deien, d'on havien vingut, perquè alguns havien vingut fins i tot d'altres territoris, i això és una cosa superpolida i me n'emporto això claríssimament d'aquest Sant Jordi, definitivament.
Que bé, Marina Ribas, no sé si vols fer alguna última aportació referent al teu llibre, fem una crida, no?, de reivindicar una miqueta aquest brou que no volem ni que es perdi, ni el brou ni tot el que és relacionat amb la cuina a casa, no?, aquestes arrels que tenim de manera ancestral i que entre tots podem fer que es recuperin.
Exacte, convidam a fer reflexió i sobretot ajuntar-nos amb ses vesines. Jo crec que la base de qualsevol tipus de revolució comença parlant amb sa vesina que tens a sa porta del costat. Així que aneu preparant tàpers, que sa revolució començarà per aquí seguríssim.
Ja tens el teu brou per avui, Marina?
Jo sempre entenc de guardat, que és una d'aquestes coses bàsiques que em va ensenyar la meva mare, de sempre tenir un tàper de caldo a la nevera.
Que bé, mai se sap, eh? Si pot aparèixer algú, ho hem d'improvisar.
Exacte, això, una sopa per sopar, uns fideus ràpids, això et salva la vida un dia entre setmana.
Que bé. Marina Ribas, un plaer haver pogut volar fins a Eivissa per parlar amb tu, compartir aquesta estoneta i descobrir una petita part del teu nou llibre, Fer brou per ser lliure. Molts èxits i fins a la propera.
Moltíssimes gràcies, una abraçada molt forta.
A tu, adéu-siau, bon dia.
Entrevistes, actualitat i música a les veus del matí.